Juli Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com anem?
Bé, bé.
Què li sembla aquest estudi que hem muntat aquí al Mercantil? Li agrada?
Bé, està bé. En qualsevol cas, penso que això us pot donar a vosaltres primer un servei més a la ciutadania i, per tant, també una certa projecció que la gent sàpiga qui sou i la feina que feu. Per tant, un bon espai.
Molt bé, espero que s'hi senti còmode. Escolti, ara fa 2 mesos i escaig vostè era alcalde de Palafrugell i va passar a l'oposició fruit d'aquesta moció de censura que Esquerra i PDeCAT van fer. Vostès aquesta setmana mateixa, setmana passada, millor dit, varen treure una mica de balanç sobre acció de l'actual govern. Deien, el titllaven d'inactiu i de descoordinat.
La veritat és que m'ha costat fer balanç perquè he trobat poques coses en les quals he pogut veure coses noves, per això la inactivitat. Crec que és un govern que els 2 mesos i escaig que porta s'està demostrant per què va ser la moció de censura, que simplement arribar al poder per bàsicament no innovar res o mantenir el que es venia fent però sense donar l'impuls que necessitàvem. Per tant, jo reafirmo que és un govern que és inactiu, que és un govern que està descoordinat, perquè a més han hagut àrees importantíssimes que les han trinxat per la meitat, no? Vull pensar que, per exemple, a serveis socials, doncs hi ha 4 regidores que porten temes de serveis socials, aquesta dispersió que hi ha de serveis municipals, que una part la porten 2 regidors, també crec que això està perjudicant el servei global. Per tant, pensem que el 2 mesos i escaig posa el manifest que no hi havia un projecte i no hi havia ni idea clara de poble a nivell en aquella moció de censura.
L'alcalde Pifarrer va dir en aquesta mateixa emissora que ells ja havien dit que entrarien a governar seguint el pla de govern que hi havia fixat fins al moment i que a partir del moment que consideressin, i això eren 2, 3, 4 mesos, començarien a desenvolupar un pla propi pensant més en la necessitat de no trencar el ritme de treball de tot el cos funcionarial.
Bé, si haguéssim fet això encara podríem estar d'acord, però jo vull recordar que hi ha molts projectes que estaven ja preparats i dissenyats per la ciutat que estan aturats. Per exemple, què passa en Can Genís, que jo vaig deixar el projecte aprovat i a més ve la partida pressupostària. Què passa a la segona fase de l'edifici d'energia, de l'escola de música, que era tan urgent, jo vaig deixar el projecte aprovat i amb els diners preparats. Què passa, per exemple, amb l'obra del carrilet, el pla de barris, el carril que s'ha de fer nou, també deixar el projecte preparat, aprovat i amb recursos. Per tant, no n'hi ha prou en dir que no volem fer gaire res, sinó que inclús allò que havia previst tampoc l'estan fent. I a mi això em dona a pensar, doncs, que el que jo deia és un govern sense experiència, els 7 regidors d'Esquerra no han governat mai, els 4 de Convergència i Unió, que són 4 regidors encara de Convergència i Unió, doncs també han demostrat en la seva tasca, doncs, que podien conèixer molt bé com va l'Ajuntament, però crec que en aquest cas no s'hi estan posant al capdavant. Per tant, jo me reafirmo el que deia, escolta, aquest govern és inactiu, hi havia inclús un pla de xoc dissenyat escombraries per millora de les escombraries, que era un tema, un repte que hi havia, doncs l'han aplicat inclús malament, perquè hi havia una aplicació d'incidències al carrer que no s'ha posat en marxa. Per tant, hi ha molts elements sobre la taula que posen de manifest que, malgrat que ells l'han volgut seguir amb l'acció de govern, doncs aquesta tampoc està aplicat correctament.
Senyor Fernández, vostès denuncien també que l'actual govern, respecte al xalet del Golfet, està actuant ara contrari al que deia al principi, o al que deia quan eren a l'oposició.
Bueno, és que no és que ho digui jo això, és que ho diuen els papers. Jo ja sé que els papers a vegades aguanta tot, però vull recordar que ells, el mes d'abril, l'última plenària d'abril, que jo estava en minoria, van aprovar una moció que obligaven a l'alcalde, que és molt sui generis, doncs que, malgrat que havien fet al·legacions a la proposta, a la petició judicial que hi havia de la Generalitat de suspendre la llicència, havien fet al·legacions per oposar-nos, perquè jo segueixo pensant i reafirmant que la llicència està ben donada, ells van aprovar una moció dient que l'Ajuntament retirés les al·legacions, donés per bo el requeriment de la Generalitat i, per tant, assumissin que la llicència estava mal donada. Bé, òbviament, servei jurídic, això varen dir que no es podia fer, i ells ara arriben, estan governant, la Generalitat fa un recurs d'apel·lació sobre aquella mateixa resolució i ells també s'hi oposen, o sigui, fan la mateixa al·legació que vaig fer jo quan estava alcalde. Per tant, per què quan estic governant faig una cosa i quan estic a l'oposició faig una altra? Això a mi només me dona dues idees, o és populisme i demagògia, o és que realment no hi ha model de poble. Un grup que vol governar no pot dir una cosa com governa quan està a l'oposició, diferent, ha de ser el mateix fil conductor de la seva política d'acció de govern.
Escolti, veurem el final del conflicte del Golfet abans de les eleccions?
A mi m'agradaria, perquè jo sempre he dit, a més, a alguna persona que jo estic, diguéssim, de fortes convincions en el que dic, i per això segurament que m'ha passat la moció de censura. Segurament que si hagués sigut una persona que n'hagués volgut prendre decisions per reactivar àrees concretes de l'Ajuntament, segurament que encara avui seria l'alcalde i hagués pogut pensar, bueno, això en tot cas ja ho farem el 2019. A mi m'agradaria que abans del 2019 tinguéssim una sentència sobre el golfet, i jo he dit sempre, si realment aquesta sentència vingués a dir que la llicència està mal donada i que d'alguna manera aquesta llicència no s'ajusta a llei, tinguent en compte que és una llicència donada, per d'obra major la dona el govern. Per tant, seria responsable tot el govern que en el seu moment donaria aquesta llicència.
El govern ha decidit prioritzar el carril bici en detriment de la millora de la plaça Santa Anna. Com ha de ser aquest carril bici, segons vostè?
Ves que el govern tampoc crec que hagi decidit això. Jo vaig presentar una moció perquè el pla de mobilitat, que tenim un pla de mobilitat aprovat per una gran majoria, parla que en el 2016-2017 calia fer un estudi per veure què fèiem a la plaça de Santa Anna, i els despenja diuen que això ho faran el 2018-19 perquè volen fer primer carril bici. Bé, hi ha un projecte de carril bici que es va presentar a l'Ajuntament el mes de gener de l'any passat per incentivar-lo. Per tant, a mi em sembla bé que el facin, però en qualsevol cas això no és incompatible en que comencem a dialogar sobre què cal fer en aquesta plaça. Les dues coses són compatibles. Jo crec que això ho veig més amb una patada endavant, perquè aquí no hi ha acord entre Esquerra i Convergència i Unió. Esquerra, en aquest cas, el nostre grup, segurament que aquí tenim molta més sintonia, perquè pensem que aquest espai ha de ser un espai bàsicament pel que és l'espai públic i no tant d'aparcaments, encara que ha d'haver-hi aparcaments per càrrega i descàrrega dels establiments. Però jo crec que això ho veig bàsicament amb la discrepància que té el propi govern.
Això és el que li volia preguntar jo. Quin és el projecte que tenien vostès per aquesta plaça?
Nosaltres volíem fer una plaça, humanitzar-la, o sigui, pensem que aquesta plaça, només tal com està dissenyada amb aparcaments, no s'ajusta al que ha de ser el model de poble peatonalitzat del centre del poble. Pensem que per aconseguir això calia eliminar una part d'aparcaments i la resta fos plaça pública, i igual que pensem que cal fer un pas més definitiu cap a la peatonalització del que és el carrer Sant Sebastià i també el carrer Tarongeta. Penso que aquí tenim dos reptes a fer de cara al futur per aconseguir que el centre del poble sigui molt més peatonal. Però passa perquè aquesta plaça, que en aquest moment només hi ha aparcaments i moltíssima gent entra i només fa la ruta d'entrada i sortida perquè està sempre plena, doncs tinguem en compte que al costat tenim un aparcament com és el Camp Mario, que en la majoria de vegades està tot pràcticament buit.
Senyor Fernández, vostès van treure una auditoria ara fa un mes, si no m'equivoco, un informe en el que, segons vostès, es posava de manifest que en unes hipotètiques eleccions el PDeCAT es cauria directament, es desplomaria, i vostès deien també traurem la segona part d'aquest informe més endavant. Quan sortirà aquesta segona part i no sé si ens pot avançar alguna cosa?
Bueno, bàsicament l'informe era una enquesta que jo vaig encarregar amb una empresa especialitzada just el mes d'abril, quan vaig veure que la moció de censura era possible, sobretot una enquesta per intentar demostrar que la moció de censura no estava motivada per una manca d'acció de govern o per un desprestigi de l'alcalde, sinó que era bàsicament motivada per interessos de partidistes i de poder. Aquesta enquesta deia el que jo vaig dir, que 8 de cada 10 enquestats opinaven que la meva gestió era bona o molt bona, i inclús que només el 8% dels seus electors, tant de PDeCAT com Esquerra, me suspenien, la resta m'aprovaven. I és veritat que hi havia una segona part de l'enquesta, que jo vaig dir que la faríem pública més endavant, que deixarem el grup quan ho fem.
Era la part, diguem-ne, la part,
diguéssim, que parlava de la projecció de vot de cara al futur, i aquesta projecció de vot, en aquests moments, si s'hagués fet les eleccions allà, donava un empat tècnic entre Esquerra Republicana i PSC, tinguent en compte que en el moment Esquerra Republicana està de pujada i PSC, tothom sap més o menys com està el meu partit en aquests moments, i que el PDeCAT es quedava amb dos regidors dels cinc que té ara Convergència i Unió, que Ciutadans es quedava amb un regidor normalment, i la resta era, ho farem públic, però a mi el que m'interessava d'aquesta que jo vaig encarregar és valoració de l'equip de govern, valoració de l'alcalde i projecció de vot, i això donava peu a pensar que no era un problema de desgast del govern, que no era un problema de desgast de l'alcalde, sinó que bàsicament aquesta maniobra de la moció ho veig primer perquè jo em quedo minoria, i està clar que si ells aritmèticament poden sumar 11, o que el busquin, però que realment...
Sí, però al final el que diu l'actual govern és nosaltres no estàvem disposats a donar suport a l'anterior govern, i un govern sense suport no pot seguir governant.
Clar, però això és com si arribéssim a la conclusió de que només poden governar governs amb majoria. Jo entenc que l'oposició també té la responsabilitat de buscar acords, perquè si aquesta regla de tres, la Generalitat tampoc hi ha majoria, també estan governant Junts per Sí, la CUP...
A Palamós... Clar, però tenen un partit a l'altra banda que està disposat a donar-los suport.
La CUP, vale, però o sigui, no confonguem majoria amb governabilitat. havíem d'entendre que governabilitat vol dir buscar aliances, i aliances no tenen per què ser permanents, poden ser puntuals. Clar, jo, un equip com Esquerra Republicana, que arriba a la conclusió de perquè em quedo minoria el 27 de març, al mes de maig ja tinc la moció de censura, és perquè no tenen cap voluntat de dialogar i de negociar res.
Senyor Fernández, des del punt de vista del PDeCAT, res a dir, eren socis de govern i les diferències que van tenir van fer que deixessin de ser socis, però des del punt de vista d'Esquerra, aquest no suport o aquesta no predisposició a donar-los suport mentre vostès estaven governant, creu que pot tenir algun tipus de relació amb el que està passant a la política catalana? Creu que un hipotètic suport d'Esquerra a un govern del PSC a Palafrugell podia estar condicionat per la posició d'Esquerra a nivell de país?
No ho crec. Jo crec que el que ha passat aquí és que, fixa'm una cosa, en Juli Fernández, el PSC, ha guanyat 3 eleccions seguides a Palafrugell, 2007, 2011 i 2015, en moments que el meu partit estava en els pitjors moments de la seva història. A la comarca, l'únic alcalde que hi havia del PSC, excepte l'alcalde d'Ullà, era Juli Fernández de Palafrugell. Per tant, és obvi que en el context que hi ha, era una alcaldia que feia una certa nosa per la projecció que estava agafant Palafrugell. I això, si ho sumes amb el fet que jo quedo en minoria, perquè 4 jo de Convergència i Unió, vull insistir molt perquè es parla molt de PDeCAT, però formalment no són regidors de PDeCAT, en tot cas que ho facin. No. Doncs que es quedi en minoria, que jo em quedi en minoria, automàticament se'n vagin cap a fer la moció de censura, jo crec que ho veig més a un tema partidista del context polític del moment, i que sobretot Juli Fernández en aquell moment doncs feia molta nosa perquè 3 vegades seguides guanyant i amb un alcalde com la pròpia enquesta ho senyala que realment estava consolidat, doncs era el moment de dir, escolta, ho fotem fora ara o es costarà molt més en el futur.
Més propers, com ha viscut vostè aquesta polèmica que s'ha generat a Tamariu al voltant d'aquesta ordenació de l'espai que ha motivat la Capitania Marítima de Palamós, que al final s'ha acabat revertint i ha tornat al model anterior?
Bé, jo crec que aquí ha faltat una cosa. Jo crec que el govern, malgrat que ell finalment va fer gestions, hagués hagut de preveure abans i segurament hagués hagut de provocar aquesta reunió que tenia bastant abans, no? En qualsevol cas, jo soc del parer que totes aquelles coses que comencen a dialogar i acaben bé, doncs, escolta, no es tracta de qüestionar si hagués sigut una setmana abans o dos abans, sinó l'important és que finalment s'acabi bé. Jo crec que la Capitania de Palamós caldria que trepitgés molt més el terreny. Crec que aquesta cosa als despatxos no es fan bé, sinó que s'ha d'anar i entendre la realitat de cada territori, i en aquest cas jo estic satisfet de la solució que hem tret, si realment en aquest moment veïns, operadors i en aquest cas l'Ajuntament i la Capitania doncs, han arribat amb aquest acord. Més enllà de si ha anat més o menys ràpid, que jo crec que segurament que algun moment de tensió s'hagués pogut evitar si s'hagués reaccionat abans.
Sé que encara queda molt temps, però donant per fet que vostè serà el candidat a l'alcaldia pel PSC a les eleccions que seran el 2019, insisteixo, queda molt encara, Juli Fernández, si torna a ser alcalde de Palafrugell, què desfarà de l'obra de govern actual?
Bueno, primer caldrà veure què fan realment. Si realment el que fan és els projectes que hi havien dissenyats pel meu govern, encara que els apliquin tard i malament, doncs jo no desfaré res. El que sí que no faré serà, perquè sí que m'ha arribat això, és el que estan fent ells en quant, per exemple, a la política de proximitat. Veig, me sembla molt que han eliminat tota la part que tenia jo dissenyada de política de proximitat als barris, me sembla molt que han eliminat l'APP que tenia l'alcalde per fer cafès amb l'alcalde, trobades amb l'alcalde, me sembla que tot això s'ha eliminat, el qual vol dir que és una prova de que la proximitat que jo he volgut traslladar en aquest Ajuntament es comença a trencar, per tant això tornar a revertir-lo, òbviament, i caldrà veure exactament quins són els projectes de futur que tenen sobre les mans, perquè jo en aquest moment, fixa'm una cosa que és bastant greu, que jo deia, o sigui, el pressupost de l'Estat central es va aprovar el mes de juny. Nosaltres liquidem el pressupost de l'any passat, el mes de març, en el qual queden un romanent per disposar de més de 3.300.000 euros per disposar. Estem al mes d'agost i encara no hem fet cap ple allò on diguem exactament quines inversions no financerament sostenibles volem fer que s'han d'executar abans durant tot l'any 2018. Clar, estem al mes d'agost, tinguent en compte que cada vegada, cada mes que passa són mesos que perdem d'execució, a mi em preocupa aquesta inactivitat, perquè d'alguna manera quins són els projectes que volem fer? Volem realment aplicar, executar el pla director de sanejament de Tamariu, que és una prioritat màxima. Si aquesta obra comença més tard, en mes d'octubre, difícilment la podem tenir per l'estiu. Em preocupa aquesta manca d'iniciativa política, i que és la que jo denuncio. Per tant, jo, si sóc alcalde, que treballaré per tornar a ser-ho, per intentar revertir aquesta moció, no es tractarà tant de desfer el que han fet ells. Primer caldrà veure que finalment què executen d'aquesta obra.
Uh-huh. Algunes veus, quan van publicar aquesta notícia el 7 d'agost, sobre la que vostès titllaven de descoordinat el govern, algunes veus discrepants deien, home, potser s'haurien de donar almenys els 100 dies de gràcia de rigor abans d'emetre qualsevol tipus de judici sobre l'obra de govern.
Home, 100 dies de gràcia, però si estan governant, els 100 dies de gràcia es donen quan la moció ve de grups que estan sempre a l'oposició, però quan una moció ve d'un grup que està a l'oposició i d'un grup que està governant, els 100 dies no sé per què, per alguna manera. Jo els 100 dies els entenc inclús quan comencem de zero, quan es munta el govern de zero o quan ve una moció de censura que els 11 regidors que van al govern, tots 11 estan a l'oposició, però en aquest cas hi ha 4 regidors de Convergència i Unió que estaven governant. Per tant, 100 dies, per què? I a més, si ells mateixos la moció de censura van dir que volíem aplicar el mateix projecte que hi havia dissenyat, el que han de fer és a treballar i entre ells mateixos coordinar-se. Vull dir, no crec que en aquest cas calguin els 100 dies, entre altres coses perquè entenem que en aquest cas nosaltres estem fent una posició bàsicament constructiva, les mocions que fem al plenari són de construcció. El que no és de rebut és que anem a un ple com el mes de juliol, que tinguem 8 preguntes pendents del ple anterior i ningú se'n recordi, i inclús el més greu de tot és que hi hagi un punt de l'ordre del dia que tingui que explicar-lo jo. O sigui, com podem portar un punt de l'ordre del dia al plenari que ningú sàpiga explicar? És que això no havia passat mai a Palafrugell. Uh-huh. Això t'ha donat, seria per dir paraules molt més gruixudes, però jo, com que soc una persona respectuosa, entenc que això, a la millor, en el futur ho subsanaran, però és molt greu que arribis a un ple, que no, hi hagi un punt, que tothom es miri, demani això que ho explica, i tinc d'explicar el cap de l'oposició.
Tornem a l'escenari electoral que parlàvem fa un moment. Vist el que ha passat, vostè tornaria, i davant la previsió, segons aquestes enquestes que vostè tenen, de repetir, d'igualar més o menys el resultat d'Esquerra i del PSC en un escenari en el que el PDeCAT o Convergència, com vostè li diu, perquè estan inscrits com a Convergència, en un escenari en què Convergència o PDeCAT caurien, vostès, en cas de guanyar les eleccions, vostès veuria obligat a pactar. Amb qui pactaria? Vostè pactaria amb Esquerra vista aquesta moció de censura? Vostè tornaria a pactar amb PDeCAT o vostè intentaria fer un govern en minoria si no hi hagués cap majoria clara?
Mira, jo sóc persona que sóc molt, molt, molt pragmàtic i intento que la política sigui política i no siguin temes personals. Jo el 2007 em vaig quedar a l'oposició, tot i que vaig guanyar les eleccions, i algú podia pensar, escolta, doncs, degut a que en Lluís Medí te va fer aquesta votada i Convergència i Unió també en aquell moment, i Esquerra, doncs, no governarà mai més amb ells, i el 2011 vaig governar en Convergència i Unió. Jo crec que la política és això, és política del moment, i per tant, pensar què passarà d'aquí 2 anys, tal com està el context polític català, inclús estatal i mundial, és molt difícil. En qualsevol cas, la meva voluntat és, òbviament, és presentar-me, és guanyar les eleccions i després estendre la mà a fer un projecte el més consensuat possible i buscar consensos. Jo vull recordar que jo amb Esquerra Republicana en aquests 2 anys hem consensuat moltes coses. Jo els he trucat moltes vegades per pactar coses i no necessitava, tenia majoria sòlida, érem 13 regidors governant, però jo entenia que hi havia temes importants que era importantíssim que els hi fossin en aquest tipus de decisions. Per tant, que ningú es pensi que en aquest moment en minories es pot governar d'esquenes de la resta. I que inclús està executant ara és sostenible de cara al futur o no. Què està passant a les platges a les nits? Què està passant a les platges, a totes les platges de Palafrugell a les nits a partir de la 12 de nit amb el botellón? Això és el nostre model? O caldrà actuar a veure si realment com podem reconduir-lo?
Amb els cotxes aparcats a mig de la platja de Mariu.
Per exemple, i moltes més coses. Però segurament que hi haurà coses que caldrà buscar consensos. I això no es tracta de només un govern.
Però, senyor Fernández, això, aquesta pregunta sobre el que està passant no és una cosa que ens podríem haver preguntat ja fa 4, 8 i 12 anys, també?
Sí, sí.
Perquè no és nou que a la platja a la nit s'hi faci botellón, no a Palafrugell. Ni a Palafrugell, ni a algunes platges de Palamós, ni a la platja de Pals, de la que jo no hi puc donar fe, 8 quilòmetres d'extensió que té, aquest cas es repeteix. Vull dir, no sé si, no, o jo què sé, no cal portar-ho al terreny de l'incivisme, senzillament portant-ho al terreny de la mobilitat, de la capacitat d'absorció que té el Baix Empordà d'una massa de gent tan bèstia, tan enorme, quan hi ha esdeveniments com el Festival de Cap Roig, com el White Summer a Pals. Clar, això és una reflexió que potser a aquestes alçades arriba una mica tard.
Segurament que arriba tard, però en qualsevol cas més val fer-la en algun moment. I tu has dit una cosa que és clara, és la capacitat que tenim d'absorbir gent. O sigui, a mi quan la gent em diu, escolta, és que aquest carrer s'ha de desdoblar. Mira, l'Avinguda d'Espanya, no? Que tenim 3 setmanes de molta cua. de doblar-la, perquè l'únic que farem serà traslladar la cua a l'entrada i a Freno Calella, perquè els cotxes, al final, quan tu els canalitzes, s'han d'aparcar aquests cotxes. I en el moment que arriben al nucli d'on arriben, aquests cotxes s'han de distribuir. Per tant, jo crec que la reflexió important que està passant aquí, que està passant a Barcelona, que està passant als portos, és com som capaços de reordenar el nostre model turístic perquè sigui sostenible i no morim d'èxit. I aquí tu dius, platges, què ens passava? Aquí a Palafrugell, històricament, teníem una platja que estava detectada que hi havia el tema de problemes de botellón, que era el Canadell. Bé, aquesta, el Canadell, com nosaltres que vam fer? Vam fer controls policials per evitar que baixés l'alcohol al Canadell, però ara aquest any ens hem trobat que aquest problema que hi havia al Canadell està en altres platges també del nostre municipi. Ho tenim a Tamariu, ho tenim a Port Pellegrí, i jo vol dir que d'alguna manera alguna cosa tenim de començar a fer si no volem que les nostres platges en el futur siguin això, a partir de les 11 de la nit fins a les 5 de matí, botellons. Alguna cosa hem de reflexionar. Per tant, sí que segurament que arribem tard. Però, home, jo crec que encara estem a temps de fer un gran acord, no només polític i del sector. Perquè molt sovint...
A banda que no és un acord que s'hagi de fer només a Palafrugell,
no,
en concret.
No, afecta tot arreu. Inclús podríem fer un debat sobre el tema de les vacances. Per què no fem com països nòrdics que fan, que primen, incentiven les vacances fora d'estiu? Per exemple, hi ha països que diuen, escolta, si vostè fa vacances...
Home, ara que amb el canvi climàtic sembla que fa més calor al febrer que a l'agost...
No, però hi ha països que diuen, escolti, vostè fa vacances el mes de març i mes de juny, de cada 5 dies de vacances tindrà un addicional. D'aquest un addicional el subvencionem directament a la mitja d'empresa i estat. Tu te pots plantejar, escolta, doncs jo mira, si tinc un dia més, potser així la faig, només me deixo per l'agost una setmana.
I això com es fa des dels ajuntaments?
L'ajuntament no, això, aquí, tu ho has dit abans, la reflexió sobre el model turístic no només d'ajuntaments, afecta moltes més administracions, perquè aquí no només és això, és el tema inclús del planejament urbanístic, i tu el tema de mobilitat, els ajuntaments poden fer el que podem fer, però hi ha moltíssima cosa que va molt més enllà del que és el propi ajuntament.
La Generalitat sembla que estaria per la tasca, perquè, vaja, a tenor de les declaracions que s'han fet últimament, sobretot amb la polèmica que s'ha desfermat a Barcelona, que finalment no, ha passat a Barcelona i finalment es parla d'això, perquè això que es queixa tant a Barcelona és una cosa que aquí ja fa temps que passa, la pressió turística, com vostè deia. No? Deia, ajuntaments podrien entrar a jugar-hi, Generalitat, a tenor del que diuen últimament, no, el conseller del RAM actual, el senyor Santivila, podria entrar a jugar-hi, l'Estat sembla que no estigui massa per la tasca.
Bueno, però si com a mínim aconseguim que el govern de la Generalitat i els ajuntaments ens hi posem, home, d'unidor la capacitat de decisió que podem tenir. Després hi ha el tema més d'àmbit estructural que calia...
Quan vingui el Constitucional i anul·li la llei que afavoreixi això que deia vostè de les vacances, per exemple, què farem?
Bueno, jo crec que això, jo crec que Constitucional fa la seva tasca, jo crec que s'estan equivocant de la baix. Jo sempre ho he dit, per mi la política és política, la justícia és justícia. Tot, quan es vol polititzar la justícia o judicialitzar la política, és un greu error de tots, no?
Ja he vist per on la vaig portant, eh?
Sí, no, jo...
Acabarem parlant del hàmster,
tothom,
eh?
Tothom sap el que penso jo en aquest aspecte. Jo sempre he defensat que en aquest cas és un greu error que amb un problema polític es contesti amb la justícia. Deixant a part que segurament que tots, quan dic tots, inclús tot això, començant pel propi estatut, que potser en el moment que es va començar a tramitar l'estatut i reformar-lo no tocava. I mira per on en Pujol, que va estar 21 anys, no va voler modificar mai, no? I arribem nosaltres a modificar i segurament moltes coses que passen ara és problema d'aquell estatut.
I els acaba fotent en l'aire l'Artur Mas al mateix temps, en una reunió privada.
L'Artur Mas es reuneix privadament amb en Zapatero, es fan la foto ells junts, automàticament això implica que Esquerra Republicana s'emprenya, demana el no en el referèndum, el govern es trenca, vull dir, hi ha una sèrie de coses que al final el meu partit ha sigut partícep i també estem pagant les conseqüències.
Senyor Fernández, una última qüestió i sobre el tema aquest que ens ocupa. El PSOE i per extensió el PSC sembla que aposten per intentar, no sé si obligar, però per la premissa serà els seus alcaldes que no facilitin, que no afavoreixin que hi hagin urnes en el referèndum de l'1 d'octubre en cas que hi sigui. Vostè s'ha tret un pes de sobre en aquest sentit?
No, cap ni un, perquè jo vaig aprovar en aquest plenari que l'Ajuntament cedria locals, però...
Sí, el que passa que vull dir, si vostè fos alcalde ara, s'estalviarà aquesta pressió, diguem-ne.
No, perquè a mi la pressió no em fa por. Jo crec que si tu estàs convençut, jo sempre dic el mateix, mira, es fa un fals debat perquè quan hi ha eleccions o referèndums, els ajuntaments no cedeixen cap local mai. Els ajuntaments el que fan és que reben un requeriment de la Junta Electoral i, escolti, vostès... Quins locals tenen disponibles per fer les eleccions? Jo dic que els locals que són, i intel·lectuals, les assigna. És igual que quan demanes quins locals teniu habilitats per fer actes dels partits. Jo dono una llista de 6 locals i l'intel·lectual decideix que han de ser 4. però nosaltres no cedim locals. És veritat que ara, com que s'intenta traslladar aquesta pressió als ajuntaments, perquè és normal que es faci, els ajuntaments què faran? Els ajuntaments què faríem si fos alcalde? I què faran tots? Escolta, si jo rebo una convocatòria d'un referèndum i aquesta convocatòria a mi, la Junta Electoral, em diu posi vostès locals a disposició, jo es poso a disposició. Una altra cosa és que no rebi cap document que em digui que posi locals. Clar, s'imagina que arribem a fer el referèndum l'1 d'octubre, que jo crec que fora bo que es fes, però ningú us diu quins locals són ni com s'han de posar en marxa, perquè ningú s'atreveix a fer un document, que és el que també pot passar això. L'alcalde què ha de fer? Jo, la veritat és que si m'ho demanes no ho sé. Jo sempre dic, jo si tinc un referèndum que es convoca, jo faré el que he fet sempre, la Junta Electoral, aquests són els locals i vostè decideixi.
En qualsevol cas veurem què passa l'1 d'octubre. Si hi ha referèndum, si hi ha urnes, si hi ha locals i sobretot què passa el dia 2.
No? Jo, a mi m'agradaria que es fes un referèndum legal i acordat i que d'una manera per totes traguéssim d'això sobre la taula, perquè en definitiva, mentre estem parlant d'això, hi ha molts problemes que no en parlem.
Deixem de parlar del model turístic.
Del model turístic i molts problemes que no en parlem, de les ocupacions, dels habitatges ocupats, de la gent que té problemes, de tot això no en parlem.
Hi ha una persona molt vinculada al procés, a la maquinària del procés, que un dia em deia, és que crec que al final haurem d'agafar com a eslògan per convèncer la gent és vota sí per acabar amb l'independentisme.
Bueno, jo crec que aquí el que pot passar és que jo també ho estic veient, perquè jo a més d'exalcalde i diputat provincial també estic dintre del que és el número 2 d'organització a nivell de partit a nivell nacional i evidentment veient com està evolucionant tot. Sí que estic veient jo que hi ha un cert cansament en general de la ciutadania, no només dic dels que estan a favor del sí, sinó inclús aquells que voldríem que hi hagués un referèndum legal i acordat, perquè parlem només d'això, està tot molt mediatitzat, si agafes els mitjans de comunicació veuràs que el tema és aquest, pràcticament el tema és aquest, perquè és veritat que deixa el tema, però mentre hi ha aquest tema no es parla de res, no es parla, per exemple, que portem 18 mesos del Parlament de Catalunya i s'han aprovat 5 lleis. En 18 mesos, vull dir, clar. I això la gent també comença a veure. En qualsevol cas, tu, jo crec que tard o d'hora el nostre país ha de decidir el que vol ser en el futur.
A títol personal, el veurem a la manifestació de Barcelona l'11 de setembre?
No he anat mai a cap manifestació, perquè jo l'11 de setembre tinc de quedar-me aquí al meu poble. En qualsevol cas, veurem exactament en quins temes es convoca, veurem com es fa, perquè és veritat que cada vegada els últims 11 de setembre han sigut bastant monopolitzat per... A mi l'11 de setembre per mi sempre era una festa d'integració, una festa de diversitat, i els últims anys per mi, al meu entendre, s'havia monopolitzat cap a un sector concret i cal veure com es convoca. En qualsevol cas, jo no he anat mai, per tant, dubto molt que aquest 11, que estaré aquí amb el meu poble, amb la meva gent, doncs em desplaci per fer aquesta manifestació.
Senyor Fernández, gràcies per venir i que vagi bé. Seguirem parlant-ne.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.